Els metges s'afegeixen al malestar dels mestres en un inici de curs polític calent. Què diu dels nostres serveis públics que els metges també s'estiguin organitzant per fer vaga? I un fet preocupant d'aquesta tarda, Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons bomba al seu territori. Bona nit, són les 9.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
És una acusació greu d'Alemanya contra Putin que han escenificat els ministres d'Exteriors i de l'Interior aquesta tarda a Berlín. Parlen d'un atac fallit el 4 d'agost a Leipzig que planteja un nou desafiament per als països de l'OTAN en el marc d'aquesta guerra híbrida, en diuen guerra encoberta de Rússia cap a Europa amb accions d'aquest tipus. Berlín, Jordi Regàs, què va passar?
L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
Gràcies. També serem a Moscou per veure si Rússia ja n'ha dit res.
I pel que fa als metges, no hi ha data encara, però amenacen amb una vaga imminent perquè diuen que les seves condicions laborals no es poden equiparar a la d'altres professionals de la salut, com fa el govern espanyol en un document que ha aprovat avui.
Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa.
En parlarem amb representants del personal d'infermeria, a qui també preguntarem per la calorada d'aquest estiu i aclarirem d'on surt aquesta dada tan cridanera i preocupant que s'ha donat avui, que només a Catalunya aquest agost 1.100 persones han mort per causes atribuïbles a la calor.
I avui que el preu del petroli torna a pujar, de fet ho està fent en aquests moments a causa dels nous atacs entre els Estats Units i l'Iran, i també que avui s'han allargat les bonificacions al dièsel, us explicarem per què a Lleida és on trobem de mitjana el preu de la gasolina i del dièsel més barat. Per a Joan Álvarez.
Doncs el motiu està relacionat amb les cooperatives agràries de la zona que venen carburants amb marges de benefici molt ajustats.
I un dia més serem a Ceuta en directe a la vigília de la Diada de la Ciutat Autònoma, en què hi ha convocades diverses manifestacions de protesta. Avui el govern espanyol ha anunciat un paquet d'ajudes econòmiques per valor de 300 milions d'euros. Com s'ha rebut l'anunci d'aquestes ajudes, Miquel Jarque?
Doncs són ajudes, bona nit, que injectaran aquests diners que representen un 16% del PIB. S'agraeix aquí políticament, però des del govern de Ceuta ja avisen que aquest paquet no solucionarà res si no baixa la tensió migratòria, el teixit comercial de Ceuta, la imatge de la Ciutat Autònoma i el turisme han quedat tocats, i això és una evidència.
I a Manresa... La festa major ha acabat de la pitjor manera. Un home ha mort a ganivetades i els Mossos han detingut dos menors de 15 i 16 anys acusats d'haver-li clavat les ganivetades. Aquest vespre, ho sentim de fons, s'hi ha fet una manifestació de protesta amb centenars de persones.
Parlàvem de protestes en serveis públics, doncs avui segur que a Barcelona n'hi ha que s'han quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca. Només n'han obert 4. Les altres protestaven per les condicions laborals dels treballadors del sector. Pot passar el mateix arreu del país el 18 de setembre. Quins plans tenen? Ho sabrem cap a 9:45, just després de passar per l'Estadi Olímpic. Aquesta segur que l'heu sentit i l'heu ballat i està actuant ara mateix el canadenc The Weeknd en un concert de la seva gira de recaptació de rècord només superat per Taylor Swift.
I en els esports, últimes hores per tancar el mercat de fitxatges de futbol. David Ubach.
Doncs tanca aquesta mitjanit, per tant, ja menys de 3 hores perquè es tanqui amb alguns moviments en aquest últim dia per part dels equips catalans. Per exemple, el Barça ha oficialitzat el que destacàvem ahir, l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus. Avui ha estat oficial, firma per 3 temporades fins al 2029, a canvi de 10 milions, procedent de l'Arsenal. I el capítol de sortida s'està treballant doncs, en una possible sessió de Marc Casador al Deportivo de la Corunya. Hi ha dos jugadors del filial que marxen traspassats per xifres menors, són Toni Guillé Fernández, qui no vindrà és Julián Álvarez, que seguirà a l'Atlètic de Madrid, i a l'Espanyol un canvi al lateral dret. Marxa Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per 500.000 d'euros, i ja té relleu, és Andoni Gorosabel, que arriba de l'Atlètic Club de Bilbao al Club Blanquiblau.
I avancem també un titular de la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, els núvols que hem tingut aquesta tarda, sobretot a la costa i al prelitoral, van marxant. Per tant, aquesta nit i matinada tindrem un cel una miqueta més serè. Tornarem a tenir aquests valors que no baixaran dels 20 graus a la façana litoral, per tant, aquestes nits tropicals. I aquest dimecres al matí, doncs tindrem només alguns núvols baixos a la costa, més sol, i el que notarem és que la temperatura pujarà una miqueta més. Avui la calor ha afluixat una mica, però demà torna a pujar el termòmetre.
I cap a un quart d'onze de la nit, avui aclarirem aquesta frase de Bill Gates.
És com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la... mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
És Bill Gates parlant de la intel·ligència artificial, i direm que aclarirem què és el que volia dir, no ho farem pas nosaltres, sinó que ho farà Roman Urús, és investigador de Barcelona, que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del Panel Científic Internacional sobre IA de les Nacions Unides, i que avui compta, afegim, com a nou col·laborador del Catalunya Nit.
I no és l'únic fitxatge que presentem aquesta nit, perquè ja quan estiguem a punt d'acabar, a tocar de les 11, avui la punt final del dia el farà la periodista Anna Bosch, històrica corresponsal de Televisió Espanyola, que s'acaba de jubilar, però nosaltres no la volem deixar plegar del tot.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La represa del curs polític després de les vacances s'escalfa amb els serveis públics essencials en peu de guerra. Si ahir parlàvem de la vaga de mestres per començar el curs, avui hem de parlar dels metges, que podrien convocar vaga també per defensar les seves condicions laborals. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Per quan les hem d'esperar, aquestes noves aturades?
Doncs les sabrem la setmana que ve, que és quan les anunciaran juntament amb la resta d'agrupacions mèdiques de l'Estat. Sabem del cert, això sí que seran vagues. Ara estan estudiant quina és la forma que prendran, però una d'aquestes podria ser una vaga indefinida a curt termini. Ho explicava el Catalunya Migdia el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
Setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
Maria, què ha passat avui? Perquè fa temps que els metges protesten i s'expressen en aturades diverses, però què és el que ha passat avui perquè canviï i s'elevi aquest to?
Avui el Consell de Ministres ha aprovat el que és l'Estatut Marc. És una norma que ara, d'entrada, ha tingut llum verda al Consell de Ministres, però que ha de passar pel Congrés dels Diputats perquè acabi sent una realitat. És la norma que marca les condicions laborals mínimes que han de tenir tots els professionals de salut que treballen als serveis públics. Per exemple, Agnès, estem parlant de metges, estem parlant d'infermeres, fisioterapeutes, els farmacèutics, també els tècnics sanitaris, com personal de gestió. El nou projecte de llei, que és una norma que substitueix l'actual, que és del 2003, el que fa és canviar principalment les guàrdies de 24 hores. Les famoses guàrdies
sí,
que hem estat
que
explicant, exacte, passen de 24 a 17 hores com a màxim. A més, amb el mateix sou, el que se'n faran només una per setmana, s'haurà de respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar, i a més, la jornada setmanal per al col·lectiu dels metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Said, defensava que amb aquest nou marc hi guanya tothom.
Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
Ara ho explicaves, Maria, els metges el que reclamen al final és un estatut marc que sigui propi, que no els equiparin a la resta de professionals de la salut. Quines coses els fa diferents en els metges?
Doncs podem posar exemples concrets que explica el mateix sindicat de metges. Per exemple, que un metge, a diferència de la resta, acaba acumulant una formació, com bé sabem, d'uns 10 anys o a vegades més entre el grau i l'especialització del MIR. Per tant, que es reconegui aquesta formació respecte als altres col·lectius. També la diferència entre les hores setmanals treballades. Per la majoria de professionals, la norma el que planteja és que la jornada ha de ser de 35 hores, però pels metges ha de ser de 45, per tant hi ha aquest decalatge. La diferència de les guàrdies que ara explicàvem, la norma diu que la dedicació ha de ser d'un màxim de 12 hores, però en el cas dels metges això s'allarga fins a les 17 hores. Xavier Llegonart deia, fins i tot denunciava una lletra petita. També diu aquesta norma que en els casos de difícil cobertura, com pot ser els caps de setmana, les guàrdies es poden acabar allargant 24 hores si el professional hi està d'acord. Ell plantejava quin professional no estarà d'acord en fer deixar, evidentment, les funcions o els pacients.
Queda clar. Gràcies, Maria.
Doncs és un nou estatut marc que també regula les condicions laborals de les infermeres, com ara explicàvem. Ja hem sentit els metges molt crítics. Volem saber també quina és l'opinió d'aquest col·lectiu. Podem parlar amb el portaveu de SATSE Catalunya, que és el David Oliver. David, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Quina valoració feu vosaltres d'aquest nou estatut marc?
Bé, per nosaltres és satisfactòria. És un pas més per l'aprovació d'un estatut marc que fa, com dèieu, més de 23 anys que no s'havia negociat i, naturalment, la sanitat en 23 anys ha canviat moltíssim. I, per tant, nosaltres la valoració que fem és positiva, tot i que l'aprovació d'aquesta norma que s'ha fet avui incorpora millores, però encara hem de considerar també que aquest text pot i ha de millorar durant la seva tramitació parlamentària.
Doncs comencem per les millores. En què creieu que s'avança?
Bé, claríssimament, en el tema de la nostra professió, infermeria i fisioterapeutes, el reconeixement professional d'acord amb la titulació acadèmica que tenim i les competències exercides i que se'ns han anat posant, doncs és una reivindicació històrica. A més, fa justícia a molts anys de reivindicar que realment nosaltres se'ns havia d'adequar a la realitat actual de les professions sanitàries. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic i de rebut que el marc normatiu que avui ha començat la seva tramitació doncs reflecteixi aquesta realitat.
I el que queda pendent, el que hauria de seguir millorant, segons vosaltres?
Bé, principalment el tema de la regulació més favorable en quant a la jubilació. El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes doncs som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs necessitaríem un règim de jubilació més específic i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial, que SATSE ja ha manifestat el seu desacord amb com està redactat actualment, però encara hi ha la porta oberta a poder parlar amb grups parlamentaris perquè s'introdueixi millores durant el tràmit al Congrés, que és el següent pas que ha de fer aquesta norma. I per tant, doncs, ara estem estudiant aquest document d'avui i no hauria de ser massa diferent el que es va pactar i, per tant, doncs estem en un procés d'anàlisi i estarem molt amatents a, sobretot, el tema de la jubilació pel col·lectiu d'infermeria i de fisioterapeutes.
Ara sentíem els metges que no els agrada i reclamen un estatut propi. Hi estan d'acord? A vosaltres també us agradaria que tenir un estatut separat pel cas d'infermeria? Com ho veieu?
Nosaltres aquest estatut marc ens regula les condicions de tot el col·lectiu, no? S'han millorat gairebé 100 apartats de la nostra professió, per tant, ho considerem que és un estatut que regula les millors de tot el col·lectiu, no? Els metges reivindiquen un conveni propi, això sí que no ho reflecteix l'estatut, però si es llegeix l'estatut marc, es veu realment que aquest col·lectiu mèdic doncs també té unes millores i, per tant, doncs és legítim que cada col·lectiu professional valori el text des de la seva perspectiva, però el SATSE el que fem és analitzar l'impacte que tindrà sobre les infermeres i fisioterapeutes i la resta de professionals sanitaris, perquè això, que ha estat un marc, com dèieu molt bé a la introducció, afecta a tothom, doncs el nostre objectiu és continuar treballant perquè el text final s'aconsegueixi amb el màxim consens possible i millori les condicions de tots els professionals de la sanitat públiques. És a dir, aquest estatut marc ha de servir per millorar les condicions laborals i acabar amb la precarietat, la inestabilitat i la sobrecàrrega del nostre dia a dia de tots els col·lectius, mèdic, infermeria, tècnics, etc, etc. Tothom.
Ara li demanarem que no pengi perquè volem explicar una notícia que hem conegut avui, unes dades, però que afecten també a la seva feina durant aquest estiu. Ho expliquem i després ho comentem. Són unes dades impactants que volem explicar bé. Txell Garriga, bona nit.
Bona nit.
A veure, aquest mes a Catalunya hem sabut que l'agost, el mes que acabem de deixar enrere, més de 1.100 persones haurien mort per causes atribuïbles a les altes temperatures, i que són gairebé la meitat de totes les morts que s'haurien registrat a Espanya per aquest mateix motiu, per la calor. Expliquem bé d'on surt aquesta dada, Txell.
Doncs hem de dir que són estimacions que està fent el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que es coneix com a MOMO. Són morts, diem, atribuïbles a la calor, perquè el que fa el MOMO, de fet, és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat, per exemple, en un mes, i les compara amb els pics de calor. El resultat es compara amb les dades que tenim d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix, doncs, a aquestes morts per la calor.
Per tant, aquí tenim aquesta manera de calcular. El que sí que sabem també és que la calor ha tingut un impacte directe als centres de salut, Txell.
Sí, això sí. Les onades de calor que hem tingut contínues s'han traduït, per exemple, en 5.800 casos vinculats directament a les altes temperatures als CAPs. 2.000 persones també han acudit a urgències i 300 han requerit un ingrés hospitalari per exemple, deshidratació, insolacions o bé cops de calor. El que està preocupant és que la calor sense pausa cada vegada comença abans. Ho ha explicat el doctor Jordi Mestres Lucero al matí de Catalunya Ràdio.
El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? De vegades ens trobàvem que això començava al juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
La majoria d'aquestes víctimes tindrien entre 65 anys i un gruix important supera els 85.
Doncs tornant al portaveu de SATSE, David Oliver, ho heu notat aquest estiu, que la calor porta més gent als centres sanitaris?
Sí, indiscutiblement ha sigut així. Bé, és una dada molt preocupant i que malauradament doncs, ens hi hem d'anar acostumant perquè això sembla que va per aquí, no? És a dir, el canvi climàtic és un dels dos reptes que tenim els sanitaris catalans. Un és la intel·ligència artificial i l'altre és el canvi climàtic, no? El paper d'infermeria, en aquest cas, és crucial per reduir doncs, els efectes d'aquestes temperatures extremes. Nosaltres som els professionals de primera línia, per tant, ho hem viscut, com vam viure la pandèmia, el Covid, i doncs, nosaltres som responsables d'atendre aquesta primera línia i ens preocupa molt, com dèiem, aquestes dades, perquè cada any van a pitjor. I nosaltres actuem des del punt de vista de la prevenció, detecció precoç i el tractament urgent a nivell d'hospitalari i a nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i, en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta a totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
Ha dit que un dels dos temes que més els preocupaven segurament, l'altre ha anomenat la intel·ligència artificial. Avui en parlarem aquí al Catalunya Nit a partir de la segona hora, però com els afecta?
Bé, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i, per tant, doncs, bé, tota la facilitat que té tothom d'accedir doncs, a la intel·ligència artificial per al tema de salut, doncs, tothom ho coneix, no? Que molta gent doncs, ja ve a les àrees bàsiques o fins i tot a urgències sapiguem doncs, el diagnòstic perquè li ha dit la intel·ligència artificial. Això, la veritat, és que nosaltres, com a professionals, ens preocupa i ens ocupa i, per tant, doncs, volem fer-hi front i, doncs, bé, ens haurem d'estar formant i haurem d'acceptar doncs, com van les coses i, sobretot, ser molt prudents a l'hora d'atendre els nous pacients que vinguin doncs, amb la intel·ligència artificial de casa, per entendre'ns, amb el diagnòstic, etcètera, etcètera, que està creant doncs, aquesta dificultat de poder atendre el pacient com realment es mereix, que és amb la professionalitat de tots.
Perquè us arriben, entenc, dient ja sé què em passa, tinc això i allò.
Sí, correcte. Sí, sí. Venen diagnosticats ja per la intel·ligència artificial, que és fàcil d'accedir-hi, i per tant moltes vegades doncs, ja t'exigeixen el tractament directament. En fi, la relació pacient professional d'infermeria, fisioterapeutes i la resta de professionals està canviant fruit d'aquesta intel·ligència artificial que ha vingut per quedar-se, com dic.
Per tant, afecta, en parlem aquests dies, canvis a escoles, també als centres sanitaris. Per acabar, no sé si detecteu també que molts dels diagnòstics que fa la intel·ligència artificial, si són erronis, si no, o Com ho veieu?
Sí, naturalment els diagnòstics els ha de fer els professionals, que són els que han estudiat, els que tenen la professionalitat de poder detectar això, i que, per tant, doncs, pensem que la manera és acudir, com s'ha fet sempre, doncs, al metge, a l'infermera, al professional sanitari que pugui resoldre el problema de salut que tingui, perquè a vegades doncs, pot ser que fent cas a la intel·ligència artificial s'acabi malament.
David Oliver, portaveu de SATSE, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Es gibt jetzt zwei Optionen, beide machen Stress.
La crònica internacional avui ve marcada per l'acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis del mes d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. És una acció que enmarca dins una guerra híbrida, una mena de guerra encoberta contra la Unió Europea i els països de l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Anem en directe a Berlín. Podem saludar a aquesta hora el nostre corresponsal Jordi Regàs. Bona nit.
Bona nit.
Expliquem, Jordi, en què va consistir aquest atac i en què es basa ara el govern alemany per acusar els serveis secrets russos?
Doncs bé, l'atac va consistir en el llançament d'un dron que no era gaire sofisticat, val a dir, que portava, això sí, una càrrega amb explosiu militar i anava dirigit contra un avió ucraïnès, un Antonov, que estava estacionat a l'aeroport de mercaderies de Leipzig. Un avió que cal recordar que estava carregat amb armament. El dron va impactar contra una ala, però per sort no va explotar. Pel que fa a l'acusació, sembla que els alemanys una prova irrefutable no la tenen, però han acabat considerant que les proves circumstancials, el patró de l'atac, per exemple, el tipus d'explosiu, òbviament, doncs són proves suficients com per assenyalar Rússia. I bé, ho ha explicat doncs, aquesta tarda el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt.
Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
A la pregunta aquesta de per què aquesta acusació es fa pública ara, que és una pregunta que es fa més d'un, hi ha qui suggereix també una motivació electoral, Cal no oblidar que aquest diumenge hi ha eleccions regionals a Sachsen-Anhalt, aquest estat federal, on l'extrema dreta té moltes opcions de guanyar per majoria absoluta. I bé, donades les bones relacions d'Alternativa per Alemanya amb Rússia i sobretot amb l'entorn de Putin, l'acusació d'avui es creu que podria perjudicar els interessos del partit d'Alice Weidel.
Esclar, aquesta mena d'atacs en el marc d'aquesta guerra híbrida, no, que en diem, és tot un desafiament per als països de l'OTAN. Avui Berlín ha anunciat represàlies contra Moscou. En què consistiran?
Bé, de fet, a Alemanya quedava ja només un sol consolat rus obert, el de Bonn, i el 18 de setembre els alemanys ja han anunciat que el tancaran. També es rescindirà aquí a Berlín el contracte de la Casa de Rússia, que és un centre cultural doncs, que se l'ha acusat d'espionatge i també de fer propaganda. Finalment, també han dit que s'incrementarà la pressió sobre la flota aquesta russa a l'ombra, i finalment també s'endureixen els controls dels ciutadans russos que vulguin entrar a Alemanya.
Doncs haurem d'anar seguint les conseqüències d'aquesta acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Gràcies, Jordi Regàs, des de Berlín. Que vagi molt bé. Ara el que fem és saltar cap a Moscou.
Doncs davant d'aquestes acusacions directes d'Alemanya, com ha reaccionat el govern rus? Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit. Què ha dit el Kremlin?
Bona nit. Doncs el Ministeri d'Exteriors rus diu que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya perquè és un país totalment implicat amb el bàndol ucraïnès, tot i que, això sí, no ha aclarit com. La portaveu Maria Zakharova diu literalment que Berlín està ficat fins al coll en aquest conflicte i, a més, els acusa de col·laborar amb Ucraïna quan bombardeja territori rus i provoca víctimes entre la població civil. civil. A més, també els ha atacat fent servir el seu passat nazi. És a dir, posa en dubte que sigui casualitat que hagin fet aquestes acusacions just avui, que és 1 de setembre, i per tant l'aniversari de la invasió de Polònia per part de Hitler. I també es pregunta si no estan volent tornar a les seves arrels. Precisament la desnazificació és l'argument que el Kremlin ha utilitzat des de l'inici de la guerra contra Zelensky i contra el poble ucraïnès per justificar la invasió.
Doncs tot això mentre Rússia ja porta ara 6 dies seguits castigant durament Kiev i avui ha matat 12 persones. Hi ha hagut algun canvi, Cristina, en els atacs sobre la capital ucraïnesa?
Sí, l'exèrcit rus ha començat a fer servir una nova generació de drons, el Geren 5, que semblen més aviat una mena de míssils amb ales perquè tenen un motor propulsat a reacció. Al final són molt més ràpids que les versions anteriors, poden arribar a volar a més de 400 km per hora i carregar fins a 150 quilos d'explosius. I això el que fa és que les defenses antiaèries ucraïneses que estan dissenyades per interceptar models més lents no aconsegueixin abatre'ls. Això, com deies, està permetent a Rússia bombardejar Kiev ininterrompudament aquesta setmana a diari. A més, els atacs no només tenen lloc de nit, com és habitual, sinó també de dia, i les sirenes antiaèries estan sonant durant hores i acaben paralitzant la vida a la capital ucraïnesa. Putin feia mesos que amenaçava amb una escalada dels atacs aeris, però fins ara no havia estat capaç de bombardejar Kiev diàriament, i amb aquesta nova generació de drons finalment sembla que pot complir la seva amenaça i sotmetre la capital ucraïnesa a un estat de pànic permanent.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Cristina.
Doncs bé, l'altre gran conflicte viu del planeta, el de l'Iran, està revifant amb força aquesta tarda i aquest vespre. Els Estats Units han llançat un atac a gran escala en diversos punts de l'estret d'Hormuz i també de l'interior del país. I això s'ha traduït en un augment pràcticament immediat del preu del cru en temps real. Davant aquests encariments provocats per la guerra amb l'Iran, però Donald Trump té els ulls posats a Venezuela, on s'accelera la implantació de l'acord que permetrà que els Estats Units controlin una cinquena part del cru d'aquest país. Nando Zanoguera, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem a pams. Expliquem què en sabem dels atacs d'aquesta tarda.
Mira, és que són molt potents. Recordem que ahir ja hi va haver un atac a l'estat d'Hormuz amb 2 morts, però aquesta matinada hi ha hagut almenys 2 petroliers que han estat bombardejats. No s'ha verificat que hagi estat l'Iran, però tot i així Donald Trump s'ha pres com un argument per atacar gairebé mitja dotzena de ciutats situades a l'estat d'Hormuz, entre les quals Bandar Abbas, que és el vell mig d'aquest estret, una altra localitat anomenada Saluye, que és un nus gasístic clau al Golf Pèrsic, i un aeroport a una ciutat que es diu Giroz, que ja uns 200 quilòmetres terra endins. Per tant, estem parlant d'un atac bastant gran. Fins i tot acaba de sortir una informació que hi ha hagut almenys 2 morts i diversos ferits en un casament a una ciutat que es diu Siric. Trump ha acompanyat, a més, tots aquests atacs amb amenaces a la seva xarxa social Truth. Ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si l'Iran pren represàlies. Els guardians de la revolució, per cert, ja han dit que sí, que multiplicaran els atacs contra els interessos i bars i bases nord-americanes. I, a més, una cosa molt important, ja que estem parlant del preu del petroli, asseguren que enduriran el bloqueig a l'estat d'Hormuz.
Mm-hmm. I l'Iran i Venezuela estan relacionats?
Doncs completament, perquè fixa't que a mesura que estaven atacant aquesta tarda, anava d'una banda, doncs el nostre company de la secció d'Economia, Rafael de Ribot, anava seguint en temps real com el preu del Brent anava pujant. Per sobre del $95 estem ara al barril, i a més, també el gas arriba als màxims des del 2023. Pensem en Trump, que no es pot permetre una escalada així a 2 mesos de les eleccions de mig mandat, i ell mateix no se n'amaga de dir que el seu objectiu ara, perquè baixin els preus, és mirar cap a Venezuela, ja que l'estret d'Hormuz està tancat, doncs anem cap a Venezuela. Aquests dies ha firmat un sucós acord amb aquest país perquè els Estats Units gestionin una cinquena part del cru, i avui estan coneixent detalls que no sempre són del tot transparents.
Per exemple, de quins detalls estem parlant?
Doncs mira, la confirmació de la concessió sucosa per explotar aquest 20% del petroli veneçolà a una empresa anomenada Naveb. Preneu nota d'aquest nom, perquè sí, segurament sortirà molt sovint. És una empresa fundada l'any 2024, la seu social a les Illes Barbados, i s'ha confirmat que té una concessió de 100 anys, un segle, és a dir, fins al 2126, per explotar el 20% d'aquest petroli veneçolà. Està dirigida per un ciutadà veneçolà que es diu Alejandro Betancourt, un empresari que està investigat a Espanya, Suïssa i als Estats Units, detinguts per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal, i els seus biògrafs diuen que Betancourt s'havia enriquit a l'època d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro amb Petrolis de Venezuela, la famosa estatal PDVSA.
Déu-n'hi-do, són detalls, per tant, sucosos que anirem coneixent també en les pròximes hores. Per cert que Trump avui tenia previst trobar-se amb els grans empresaris del sector, oi?
Sí, la Casa Blanca va anunciar ahir en tot aquest context. No en tenim encara notícies de si s'ha reunit o no, però els portavors oficials doncs ho van anunciar dient que Trump tenia la intenció de buscar amb aquests empresaris les fórmules per fer créixer les capacitats de refinar petroli, afavorir la dominació energètica nord-americana i, com deien, sobretot, fer baixar els preus.
Doncs el preu del petroli, que de moment va pujant per aquestes guerres, i fa setmanes que s'encareix el carburant, així que tot plegat fa que es notin molt poc les bonificacions de les gasolines que avui han entrat en vigor. Els conductors pràcticament no ho estan notant i no ho notaran, ens diuen. El litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Aquesta diferència és perquè el dièsel es va encarir un 15% respecte al juliol. Tenim una unitat mòbil amb Roger Santaló i suport tècnic de Pep Casanovas. Roger, us heu traslladat a una gasolinera. On esteu ara mateix?
Sí, doncs mira, doncs estem en una gasolinera de l'Hospitalet de Llobregat, ubicada al carrer Femades número 19. Aquí és on hem pogut constatar quin és l'estat d'ànim dels conductors, que ja han començat, o haurien d'haver començat a veure aquests canvis que s'apliquen dels descomptes del govern espanyol al combustible. Recordem que hi ha una diferència entre el dièsel i la gasolina. Aquesta diferència és perquè el dièsel es va encarir 15% de l'IPC respecte al juliol de l'any passat, i això va activar una clàusula del pla d'ajudes del govern espanyol que fa que es torni a donar el màxim d'ajuda prevista al gasoil, aquests 20 cèntims al litre que hi ha ara mateix. En canvi, la gasolina no es va encarir tant, i per aquest motiu l'ajuda continua baixant 5 cèntims més a mes. I si res no canvia, el mes vinent els conductors de gasolina no rebran cap subvenció del govern pel litre de benzina.
No sé si t'has trobat aquí, Roger, conductors, consumidors, i què és el que et deien?
Doncs només veuen que el combustible s'encareix i diuen que no noten res de res.
Jo no ho he notat tant, perquè sempre intento buscar les benzineres que em sé que ofereixen un preu més econòmic.
Està massa car tot.
A vegades es té que moure una mica d'un poble a l'altre per veure on està més barata.
U5 ho veig bé, la veritat.
L'altre dia tornàvem d'Aragó, hi havia un tram bastant extens que era baixada, i vaig pensar, mira, no penso tocar l'accelerador, i veus que el consum va baixant a 0,0 coma i dius, hosti, mira, que bé.
Ja pots veure que tothom mira d'empescar-se estratègies, sí, com buscar la benzinera que li queda més a prop, més barata, o fins i tot algunes estratègies a l'hora de conduir per mirar de mitigar aquest increment del preu de la benzina, perquè de fet ja fa 8 setmanes que el preu del combustible va a l'alça. Ara mateix ens acompanya Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, en directe per Catalunya Ràdio. Els clients els preocupa la situació. A vostès també els preocupa?
Home, ens preocupa perquè el nostre desig seria vendre el combustible el més barat possible. Si és barat, la gent li fa més goig sortir amunt i avall i desplaçar-se més i consumir més. Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més, perquè nosaltres sempre anem amb un marge. I el marge no sol variar si el combustible està car o està barat.
Però encara que el combustible estigui més car, el combustible a priori és una necessitat de molts conductors que en aquests moments tenen cotxes de combustió. Per tant, vostès no haurien de tenir més beneficis en aquest sentit?
No. A veure, avui per avui, els cotxes nous que s'estan venent, més del 90% consumeixen combustible. Seran híbrids endollables, però porten motor de combustió. Aleshores, a nosaltres, evidentment, ja ens va bé, perquè el que venem és combustible, no? Però ens movem amb uns marges, no totes les companyies tenen el mateix marge, perquè si no, no hi haurien cada dia estacions de servei que vendrien el combustible doncs 30 o 40 cèntims més barat o 30 o 40 cèntims o 50 més car. Vol dir que cada un aplica un marge. Però pensem que estem en zones molt tensionades ara, com has comentat, estem al Baix Llobregat. El Baix Llobregat és una zona que, escolta'm, que cada camines i et vas trobant una benzina darrere l'altra. I, a més, tenim cooperatives i grans superfícies que el seu ganxo perquè vinguin és precisament el preu. Si nosaltres volem vendre car, quedem fora de joc i perderíem tota la clientela. Aleshores, guanyaríem molt amb un litre, però no vendríem res. Per tant, si està car o si està barat, pràcticament el benefici és el mateix.
I per què hi ha companyies que tenen tendència a tenir preus més elevats que, per exemple, a la benzinera on ens trobem, que podríem dir que a nivell de preu doncs, està sí. En la gamma mitja-baixa del mercat?
Sí, a veure, per exemple, evidentment, nosaltres ara, per exemple, estem en un polígon industrial. No és el mateix fer una estació de servei en un polígon industrial que posar-te al centre de Barcelona, al carrer Aragó, al carrer Urgell, a la Bona Nova. Vull dir, el preu del sol és molt diferent. I després, també, hi ha companyies que aposten per fer marca. I llavors, doncs, quan fas marca, sempre és més car. No val el mateix una camiseta que no té marca que una camiseta que porta pues, una marca determinada, no? O un bolso.
Avui que s'ha aplicat el descompte, han notat si els conductors han vingut més, els conductors de dies, perquè, clar, els conductors de gasolina haurien d'haver vingut ahir per beneficiar-se sí. del descompte més elevat que tenien.
No, portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Avui puja, avui baixa, demà passat. Per què? Pues perquè estem en mans de lo que passa a Ucrània, de lo que passa a l'OPEP, lo que diu que, per exemple, fa uns mesos, fa dos mesos va reunir, va dir que inundaria el mercat de petroli. Després, per exemple, si el Trump, per exemple, ataca Iran, com fa dos dies que ha atacat, i ha pujat 5-6 dòlars el preu del barril de Brent, clar, aquests 5 o 6 dòlars del barril de Brent que ha pujat entre ahir i avui, això és demà ja està repercutit en el preu, perquè nosaltres, els gasoliners, els empresaris, comprem a majoristes, a operadors. Aquests operadors estan comprant un producte que es fa amb el barril. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador el combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
Clar. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, moltes gràcies per ser avui aquí al Catalunya Nit. Aquesta situació, molt breument, no s'acabarà aviat, eh?
No, perquè Ucrània fa 4 anys i mig que està durant, lo d'Iran tenia que durar un parell de setmanes i ja estem amb 6 mesos i no se sap com acabarà. I com que estem en mans d'aquestes situacions, són situacions totalment imprevisibles, per tant, previsions zero patatero.
Moltes gràcies.
Bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres i adéu-siau. Bona nit.
Bona nit. Gràcies, Roger Santaló i Pep Casanovas, al suport tècnic. Doncs justament en aquest context de preus alts en els carburants, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, perquè resulta que és on hi ha, de mitjana, la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, per a Joan Álvarez, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Aviam, això està molt relacionat amb l'agricultura.
Sí, ho dèiem en portada. Les cooperatives, ho deia també el senyor Albert Campabadal fa un moment, les cooperatives, els supermercats, que també ofereixen aquest servei, el servei de carburants, doncs en aquest cas aquí a la demarcació de Lleida, les comarques de Lleida, bàsicament sobretot la Plana, doncs les cooperatives agràries ofereixen aquest servei també, el d'oferir carburants, i per tant, per ells no és la font principal d'ingressos. Per tant, els marges de benefici van més ajustats perquè ells tenen altres fonts d'ingressos. És un servei que ofereixen als associats, als pobles, al voltant dels pobles, i que estan en carreteres més locals, més comarcals, comercials, no en vies ràpides on estan les grans marques, i ofereixen això un preu més ajustat. Si us sembla, podem parlar o podem sentir Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, que ens feia aquesta reflexió.
Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis, és a dir, als nostres pobles. Si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant, i gràcies a nosaltres n'hi ha.
També parlàvem amb una altra cooperativa, la DASPA. Podem sentir també l'Àlex Petó, que és el seu secretari.
L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos. El que li posem al damunt, pues, és per cobrir les despeses que tenen de manteniment de la benzinera o les revisions que mos fan.
Estem parlant que la diferència entre algunes cooperatives i les que venen a nivell més de marques estatals pot estar entre els 35 cèntims i els 45 cèntims. Per tant,
important, sí.
Perquè si omples el dipòsit, posem pel cas 50 litres, doncs t'estalvies uns 17 euros, més o menys. O sigui que l'estalvi pot ser important. El que passa és que, com dic, no estan en carreteres en vies ràpides. Has d'accedir aquí a Lleida, per exemple. Tenim una benzinera de la cooperativa Bonària de Guissona, que té moltes gasolineres per la demarcació i que, com dèiem, és una cooperativa que ofereix aquest servei també de venda. La gasolina, per cert, té la mateixa qualitat que la resta de gasolineres de l'Estat. I, per tant, aquesta llegenda urbana que diuen és que no és de la mateixa qualitat, totes van a la mateixa, al mateix dipòsit, a la mateixa cuba, totes agafen la gasolina de la mateixa font, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la qualitat no queda malmesa. Podem sentir aquesta reflexió que ens feia el Kevin, i també, si us sembla, podem sentir seguidament l'Àlex Petó.
Nosaltres comprem bona qualitat als llocs que compra tothom, és a dir, al final utilitzem els proveïdors que tothom coneix i no hem tingut mai cap problema.
O sigui, no comprem carburants low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
Doncs informació sensible i important, sobretot per tots aquells que ens esteu escoltant des de les terres de Lleida. Pere Joan Álvarez, moltes gràcies.
Bona nit, Agnès.
Vinga, bona nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a treure el cap a Ceuta.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Non, 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 de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i arribarem a 3:15. La crisi de Ceuta continua ben viva i avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de Ceuta i reforçar els serveis socials molt tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a la ciutat autònoma durant aquest últim trimestre de l'any. Repassem ara què es destinaran en concret amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
Són 309 milions d'euros.
Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
Doncs bé, anem a Ceuta per saber com s'ha rebut aquesta notícia. Enviats especials, José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona nit.
Hola, molt bona nit, Agnès.
Quina ha estat la reacció del govern de la ciutat autònoma després d'aquest anunci?
Doncs mira, com s'esperava, sense entusiasmes, Ha estat una resposta tèbia des del govern de Ceuta, doncs avisen que aquest paquet l'agraeixen, però avisen que no solucionarà res si no s'abaixa l'atenció migratòria. Aquí el comerç està molt ressentit, realment no hi ha alegria a l'hora de fer compres i això es veu. La campanya de promoció turística que havia engegat el govern doncs ha quedat sepultada directament sota aquesta allau de notícies sobre la crisi dels migrants.
Molt bé. Bona part d'aquests diners es destinaran a pal·liar la situació que ha generat l'onada migratòria d'ara fa un mes. Avui has visitat els centres d'assistència primària de Ceuta i també escoles. En quina situació es troben?
Doncs mira, pel que fa a la salut a Ceuta, es reclamen més recursos pels 3 ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma, sobretot els sindicats, ho sentíem ahir. Cada dia de mitjana ens han explicat aquí a Catalunya Ràdio que s'atenen 150 migrants que reben assistència i ens han explicat que és un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria de persones que es visiten, persones migrades, tenen ferides infectades a les extremitats i tenen també quadres d'ansietat i depressió. Aquesta doctora que sentirem ara és la Maria José Ruiz. Va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció d'Otero.
Heridas sobreinfectadas, fiebres súper altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos 2 enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
La crisi migratòria a Ceuta també afecta l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. 2 de les 3 escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre i, a més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. Sobretot això, plana l'absentisme. La Juana, per exemple, és una mare que no vol portar els nens a l'escola.
Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que es que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
Els centres que tenen més recances sobre la tornada a l'escola són els que estan a prop de centres d'assistència a les persones migrades. Has de pensar que la ciutat és molt petita, l'espai és el que és, 20 quilòmetres quadrats, donen pel que donen. L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar. Ara fa un mes els centres ens han explicat que no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
Doncs José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, una nit més en directe des de Ceuta, moltes gràcies. Bona nit.
Molt bona nit.
I ara és en Jordi Amat, el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, qui dirigeix la seva mirada cap al que està passant a Ceuta.
El president Pedro Sánchez sovint recorda que li ha tocat governar diverses crisis d'enorme complexitat. La pandèmia, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, el volcà de la Palma o la Dana de València. I té raó. Però una cosa són les crisis, diguem-ne, sobrevingudes, des de Wuhan, per decisió del Kremlin, o les caigudes del cel, i l'altre és el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol amb l'entrada d'entre 80.000 i 100.000 persones en situació irregular, provocant allò que Sánchez mateix va definir com un atac a la integritat territorial d'Espanya. Si va ser això, tal com ell va dir, poca broma per a un estat eficient de la Unió Europea i quina mala resposta diplomàtica s'ha donat enfront dels presumptes atacants. Aquesta crisi, que està deixant desnortat el govern, durarà setmanes i és diferent a la resta de les d'aquests 8 anys, perquè no ha estat una guerra llunyana o una fatalitat climàtica, sinó que es va desbordar perquè no es va saber enfrontar. És a dir, per una incapacitat política a l'hora de valorar el que s'estava produint i els que eren allà estaven veient. Abans de començament de mes, a Ceuta s'acollia a 180 menors que havien creuat la frontera de manera regular. Abans del dia 30 ja eren 800. I quan l'alcalde de la ciutat autònoma va avisar la Moncloa i a diversos ministeris, més aviat se'l van treure de sobre, relativitzant l'augment i dient que eren coses que passaven a l'estiu. L'extrema dreta, la d'aquí i la global, es frega a les mans. I precisament per això, aquesta crisi, perquè era en part evitable, serà l'episodi que més determinarà el futur polític del president del govern.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Repassem ara altres notícies destacades d'aquest 1 de setembre i d'entrada ens fixem en Manresa, on els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Ha passat de matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major, Oriol Pujador.
Sí, els equips d'emergència han rebut l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca. Quan hi han arribat han intentat reanimar sense èxit la víctima. Els Mossos han aconseguit identificar i localitzar dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També han escorgullat un pis a la capital del Bages en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia. Aquesta tarda, però, unes 700 persones, de manera espontània, s'han concentrat ja per exigir justícia.
També hi ha un menor implicat en un altre crim a Balaguer, a la Noguera. Els Mossos d'Esquadra han detingut un suposadament relacionat amb la mort violenta d'un home. La víctima la van trobar en un vehicle accidentat el 26 d'agost. Tornem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
Més coses, el govern ha presentat avui els actes de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 com a leitmotiv, Àlex Giral Robert.
Sí, l'11 de setembre d'aquell any Catalunya va poder celebrar per primer cop la festivitat després del franquisme i ho va fer amb una mobilització a Sant Boi de Llobregat. És per això que el primer acte de l'agenda serà el dia 9 en aquest mateix municipi. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha invocat l'esperit d'aquell catalanisme, però ha esquivat les reivindicacions que es van fer sobre el dret a l'autodeterminació.
Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
La principal novetat en l'agenda és el trasllat a Extremadura de la celebració de la Diada que fins ara es feia a Madrid. Serà els dies 16 i 17 de setembre i s'ha canviat d'ubicació per exalçar els vincles entre els dos territoris.
Hem començat el Catalunya Nit amb el malestar dels metges. Pel que fa al conflicte educatiu, el Departament d'Educació defensa que a hores d'ara ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària. Tots tres consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. La conselleria i els sindicats signants s'han reunit avui, la primera trobada del nou curs. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
I el que no farem és regalar diners a l'administració per amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
On avui ha començat el curs és a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est, però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània.
Aquest vespre, aquesta nit, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, és The Weeknd, que actua amb una posada en escena, ens diu el Marc Ruiz, i ja ens ho ha avançat, apocalíptica, en flames, cos de dansa i una estàtua gegant que ho domina tot. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
És així,
mira, The Weeknd, oi tant, The Weeknd, això que senties ara, per exemple, eren aquests petards, aquests focs artificials que ha llançat a mig concert i que de tant en tant va llançant. The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò, immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat aquests ballarins coberts de vermell que recorden la secta d'Ice White Shot. El repertori és el mateix que ha anat fent els darrers concerts. Després d'arrencar amb una versió escurçada de Baptized in Fear, ha atacat amb Open Hearts i Wake Me Up, una cançó clarament inspirada en el thriller de Michael Jackson. Foscor, de fet, és el que transmetia aquesta primera part del concert, tot i que cançons com Starboy animen l'ambient. No s'ha tret la màscara fins a Cry For Me, que ha inaugurat un fragment més emotiu i exòtic, per què no dir-ho, amb São Paulo, Until We're Skin and Bones, la de Funkiana Take My Breath, i la més cavallable, Sacrifice, com de fet ja us explicàvem ahir. Un concert que es va animant a mesura que avança, amb hits com Can't Feel My Face o Lost in the Fire. L'única nota discordant és, com va demostrar a The Idol, li falta carisma del de l'escenari, no és el seu fort, tot i que sí, sí que és el seu fort, una fantàstica i melòdica veu i un so que fan que tota la parafernàlia aquesta de foc, pirotècnia i posada en escena, de fet, és secundària.
Interessant, i ens agradaria ser-hi també. Gràcies, Marc, bona nit.
Fins ara, bona nit.
Adéu.
Aquesta atmosfera ens trasllada al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Ha estat una sorpresa, això de Bàrbara Rey?
Bé, per al públic en general, imagino que sí. Per als coneixedors de la història del cinema de terror espanyol, suposo que no tant. A Bàrbara Rey realment se la coneix inicialment per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, però després, sobretot, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I, pel seu matrimoni amb Ángel Cristo i la seva època com a domadora d'elefants, per les seves virtuts com a vedet i també pels seus programes de televisió, però és que té una llarga carrera en el món del cinema, llarga pel que fa a quantitat de títols, no va ser una carrera llarga en el temps, però sobretot va ser una gran icona del destape dels anys 70, va ser un símbol sexual d'aquella època, amb petits papers al principi en títols com Virilidad a la Española, Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, o Zorrita Martínez, i també algun paper protagonista com ara La viuda andaluza, dirigida per Francesc Betriu. Però també va participar en films de prestigi com La escopeta nacional de Luis García Berlanga o Me siento extraña, que es va fer molt famosa per ser la primera pel·lícula espanyola que mostrava una relació lèsbica aquí entre Bàrbara Rey i Rocío Dúrcal. Però vaja, el premi no és per res d'això, el premi és perquè també va ser una Scream Queen, o sigui, una reina del crit, que és el títol que s'atorga a les actrius que participen en pel·lícules de terror o fantàstiques, habitualment com a víctimes, que per això criden, i va participar en títols com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica, títols, la majoria de sèrie B, sobre vudú, zombis, bruixeria, molt adients per a aquesta secció Brigadun del Festival de Sitges. En definitiva, el festival portarà una artista molt mediàtica per cridar l'atenció, sobretot, però també per reivindicar uns quants títols del fantàstic espanyol pràcticament oblidats.
Playing out so many, ain't nothing like the summer.
Ens agafem en aquesta expressió, el Summertime, com a pista que pugui donar avui la Gemma Puig amb aquesta tria musical que ha fet. Aviam, Gemma, bona nit.
Bona nit, doncs sí, la veritat és que tenim estiu, va per aquí, perquè mantindrem doncs, aquest estiu encara i ho notarem amb les temperatures. És una cançó de Cody Simpson i es diu Summertime i això és que passarà demà. Avui ha baixat una mica la temperatura, avui les màximes més altes s'han enfilat fins als 33 graus, però demà torna a pujar la temperatura, tornarem a arribar als 35-36 graus i aquests dies que és dia de fer balanç, doncs l'agost del 2026 ha estat el molt càlid, el més càlid mai mesurat a Catalunya. Per tant, aquesta sensació que hem tingut doncs, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya doncs, és una realitat. Demà puja la temperatura, demà tindrem moltes més estones de sol, al matí i alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, pugen també les temperatures a primera hora del matí i a la tarda alguna nuvolada i algun ruixat molt, molt puntual. La veritat és que aquests dies creixen nuvolades però no acaben descarregant cap ruixat. Demà podria haver-n'hi algun cap al Pirineu Oriental, però com dèiem, demà les màximes, doncs una miqueta més amunt.
Molt bé, doncs temps de ple estiu, que de fet és el que encara toca, eh? Encara que sigui ja 1 de setembre. Molt bé, gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.